Deixa'm saludar el sotsdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ara ja habitualment, gairebé com si fos col·laborador del programa, apareix els diumenges al matí. Què tal, Sergio Delgado? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè, entre altres coses, perquè ens trobem que cada dissabte ja ha publicat el BOE les normes a partir de dilluns, que hi ha territoris que canvien de fase. De fet, aquesta setmana ens trobarem que bona part dels territoris canvien de fase, bé perquè entrin en fase 1 o bé perquè en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona o de Madrid o de Castella i Lleó no hi ha un canvi de fase diguem-ne oficial, però sí que hi ha un canvi en les seves normatives i, per tant, s'ha d'interpretar la situació. La primera pregunta que et faré és arran del que estava dient la Milagros. Des del teu punt de vista, el risc, suposo, deu ser el d'un cert relaxament de la població davant de les xifres que realment ahir vam veure que eren bastant bones.
Absolutament. Aquest és un... Coincideixo i coincidim tots en general i és un criteri que venim fixant des del principi, la por a aquesta relaxació. És a dir, de la mateixa forma doncs, que evidentment no hem de tenir por a reprendre les activitats, sinó al contrari, ho hem de fer doncs, amb la satisfacció de que hi ha una evolució favorable que ho permet, doncs a la vegada hem de ser conscients de que això no pot comportar una relaxació, especialment en aquelles mesures de seguretat bàsiques que des del primer dia venim recordant: la distància física de 2 metres, evitar el contacte amb persones doncs, que no s'hi conviu, doncs, en criteri general, i doncs, tota aquesta higiene de mans bàsica i una eina molt bàsica que des del primer dia des de Protecció Civil hem defensat i des del Departament d'Interior, que és l'ús de mascaretes quan sortim de casa com un element més doncs que malauradament ens hi haurem d'acostumar i ens hem acostumat i demanem que continuï sent així almenys mentre estiguem en aquesta situació.
Mm. Ara entrarem amb les fases, Sergio, però és que ja dèiem que a vegades ens agrada mirar el BOE perquè a vegades hi ha sorpreses i a vegades hi ha dades que potser serien significatives que no apareixen en el BOE, que això ho hem parlat en diverses ocasions els diumenges al matí, eh? Però d'ahir una de les coses que ha sorprès i ens ha sorprès és que el debat que ha estat de la setmana intens sobre el tema de les rebaixes i que aquesta setmana semblava... Mira, i en aquestes declaracions, a veure si el podem sentir, de fa 4 dies només del ministre Illa, que deia això...
Hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitarlas. Y en ese sentido, puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar las aglomeraciones, no están permitidas. Es así de claro y contundente la respuesta.
No están permitidas, así de claro y contundente. Fa 4 dies, Salvador Illa. Tu entens amb el BOE d'ahir, Sergio, que sí que estan permeses les rebaixes?
Bé, el que diu el BOE d'ahir, hi ha dos elements que afecten positivament, pensem, al comerç. És aquest primer de les activitats, diguem-ne, comercials de promoció de rebaixes que es poden realitzar amb una clara, diguem-ne, toc d'atenció al fet de que això no comporti en cap cas aglomeracions. Hem de dir que el sector del comerç, per tota l'activitat que estem fent amb els plans de desconfinament a través també doncs, del Departament d'Empresa i Ocupació, de la Direcció General del Comerç, està fent un treball molt excel·lent d'ajustar tota l'activitat comercial per complir aquestes mesures de seguretat i, per tant, doncs, que segur que ho compliran, però pensem que és una bona notícia de cara a aquestes activitats i que, efectivament, el BOE ho permet, igual que permet l'obertura d'establiments comercials de més de 400 metres quadrats, sempre i quan aquest espai que accedeix als 400 metres quadrats estigui, d'alguna forma, embalissat, aïllat, segregat i no es faci un ús d'exposició i venda. Això és una bona notícia doncs, per tota l'activitat comercial en general i són dues mesures que es venien doncs, reclamant des del sector i que es venien treballant des de fa parell de setmanes i, per tant, que veiem positivament i sabem doncs, que el comerç farà un bon ús d'aquesta flexibilització.
Per tant, rebaixes sí i comptant que no hi haurà aglomeracions.
És importantíssim i això també el sector comercial hi posarà totes les eines. Els ciutadans, com dèiem abans, no ens hem de relaxar i també hem de posar aquestes eines doncs, per evitar aquestes aglomeracions. Això és un equip conjunt, les administracions, els ciutadans, els sectors econòmics, com venim dient des del primer dia, que hem de treballar conjuntament.
En tot cas, ho dic també de cara als oients que tinguin comerços d'aquest tipus, perquè la marejada ha estat bastant considerable, perquè la setmana passada, a veure si trobo exactament la literalitat del que deia el BOE, a veure si ho trobo per aquí... Mira, ara no ho trobaré. Sí, perdó, el dissabte de la setmana passada el BOE deia literalment els establiments no podran anunciar ni dur a terme accions comercials que puguin comportar aglomeracions de públic. D'aquí vam entendre que rebaixes no, el Ministeri d'Indústria va dir que potser sí, Illa va sortir i va dir que no, i ahir el BOE deia que sí. Per tant, ens creiem la protecció, diguem-ne, des del punt de vista legal. Rebaixes, sí, per tota la gent que ens estigui escoltant i que tingui un comerç, rebaixes, sí, permeses, però mesures per evitar que hi hagin aglomeracions. Segona cosa, ahir ens preocupava i vam fer una part del debat del programa insistentment, una qüestió que té a veure amb Protecció Civil. Ahir la consellera Budó apuntava que ja s'ha encarregat a Protecció Civil que faci un pla per al tema de les escoles. Sentíem fa dos dies a la consellera Vergés dient que esperen que sí que es puguin reobrir les escoles abans de que arribi l'estiu, abans que arribem a la fase 3, i que, per tant, abans que acabi el curs. No sé si teniu ja aquest pla, Sergio, si l'havíeu treballat abans o si us hi poseu ara quan s'ha demanat des del govern de Catalunya.
Bé, dues coses. L'encàrrec és cap al Procicat, que és tot aquest pla de protecció civil on participen doncs, tots els actors implicats. És veritat que des de Protecció Civil fem la coordinació, com és lògic, i és l'encàrrec que tenim competencialment, però és un treball, diguem-ne, de tots els àmbits, i per tant doncs, aquí està Salut, està Educació, i estem tots treballant. S'està treballant doncs, des del primer moment amb aquesta idea de les escoles, dels centres educatius, i d'alguna forma també, almenys des d'una perspectiva tècnica de la Direcció General de Protecció Civil, amb el que seria la priorització dels col·lectius més vulnerables. És a dir, aquí hi ha un element substancial, que és que hi ha uns centres d'educació especial, que hi ha unes etapes doncs, més infantils, que tenen unes necessitats específiques, que hi ha persones de treballadors essencials que no poden fer teletreball, que no poden conciliar, que tenen unes necessitats. Aquí hi ha una mica aquest abordatge. És un abordatge que, com dic, doncs, es farà en el marc d'aquest pla de protecció civil amb la participació, com fem en qualsevol altra emergència, del Departament d'Educació i, en aquest cas, també de Salut amb els criteris epidemiològics i de prevenció. En tot cas, nosaltres demanem la màxima prudència des d'una perspectiva tècnica de com abordem aquest debat de les escoles, perquè aquesta emergència, com estava explicant, té moltes incerteses. Aquestes incerteses ens obliguen a ser molt prudents a l'hora de prendre decisions i a l'hora de tenir un debat que, evidentment, s'ha de tenir, com no pot ser d'altra forma, però molt prudent perquè hi ha aquestes incerteses. I, per exemple, simplement un factor, hi ha un factor de mobilitat, que és un factor clau, que sempre s'ha dit des de l'àmbit dels experts i de salut. L'increment de mobilitat és un increment dels contagis. Per tant, la reobertura dels centres d'educació, més enllà de tenir certeses de com evolucionarà o no dins els contagis, quines mesures de prevenció són necessàries, de distanciació, si es poden aplicar o no en determinats sectors d'edat, perquè els nens són nens, els nens i les nenes són nens i nenes, i diguem-ne, les mesures també tenen un límit, diguem-ne, tots ho sabem, tots la canalla, doncs, directament sabem que té aquests factors. Més enllà del que passa dins, hem de tenir en compte aquesta mobilitat. Com aquesta mobilitat cap als centres educatius és un increment de mobilitat que pot afavorir contactes, etc. Per tant, nosaltres farem un abordatge el més tècnic com és lògic i amb les incerteses que hi ha sobre la taula, que malauradament encara són moltes, i per tant a partir d'aquí es prendran les decisions per part de les autoritats que es considerin.
Tenint en compte que aquest pla encara no està enllestit, per entendre'ns, sincerament, Sergio, tu creus que els territoris que passin a fase 2 dilluns de la setmana que ve, per exemple, que serien probablement, no ho sabem, ja ho veurem, però les comarques de Tarragona o l'Ebre podrien obrir les escoles a partir de l'altra setmana? O és molt d'hora?
Com que és un treball que està en marxa, hem de ser prudents dins d'aquesta prudència. Jo crec que entra el que jo no parli de dates. Penso que és bo que no parlem de dates i que parlem de conclusions d'aquests estudis. I més enllà de posar-nos un límit d'una data, que això moltes vegades ens condiciona molt i ens distorsiona molt la visió de l'evolució de l'epidèmia d'emergència sanitària, el que és bo és que esperem a tenir dades més o menys concretes de què pot ser o no viable des de tots els punts de vista, com deia abans, no? de les mesures dins dels centres educatius, de les condicions sanitàries, de l'evolució epidemiològica, del que pot comportar de mobilitat i de represa de o possible represa de contagis. Per tant, el que sí que penso és que seria bo doncs, que, igual que hem d'anar moltes vegades, que no s'anunciïn amb anticipació què passarà a la fase 2 i fase 3, com se'ns ha anunciat, doncs també en aquest debat és bo que no ens posem dates i fites, sinó que veiem perquè hi hagi unes bones condicions en un sector que és evidentment crític, que ens preocupa, igual que ens preocupa la gent gran, doncs ens preocupen els infants, a tots, i el que sí que puc confirmar és que des del primer moment nosaltres hem treballat amb aquesta idea de que veient també el que han fet altres països, com ha fet França, com ha fet Àustria, com han fet Alemanya, Dinamarca, què ha passat en aquells països, què han fet, quines problemàtiques han tingut a tots els nivells, també socials, i per tant aquí hi ha un anàlisi conjunt, però en tot cas ha estat objecte d'anàlisi des del primer dia en aquest àmbit del Pla de Protecció Civil.
Sergio, i en aquest punt, observant el que han fet altres països, quines coses són descartables en el sentit, diguem-ne, d'aplicacions pràctiques de coses que ja hem vist aquests dies, no? De marcar senyals a terra, de nanos que una part hi van i d'altres es queden a casa veient-ho per ordinador, de separacions físiques, de classes al 50%. Quines coses creus que no es poden fer perquè ja hem vist que no funcionen?
Bé, més que el que no es pot fer, pensem en els aspectes positius, si m'ho permeteu dir, que és primer que la normalitat no és algú que podem esperar ni a curt ni a mig termini, és a dir, almenys no abans del setembre, perquè ho estem veient en aquests països on l'evolució de l'epidèmia ha estat menys, diguem-ne, de menys impacte i amb una recuperació abans, i aquí hem vist com bueno, ha calgut solucions imaginatives, han calgut solucions, diguem-ne, de compaginar espais dins dels centres i fora dels centres, de dies, de torns, de compaginar la part lectiva presencial amb la no presencial, és a dir, això és un àmbit que correspon a educació i és qui ho ha de definir, però sí que d'alguna forma el que hem vist és que es necessiten solucions adaptades, tenint en compte que hi ha algunes mesures que és molt difícil, és a dir, una aula, el comportament dels, sobretot dels infants, quan hi ha la possibilitat de tenir aquest contacte, no sempre al 100% es pot aconseguir que no hi hagi aquest contacte. Per tant, bàsicament el que hem de pensar és que és una solució adaptada i des del punt de vista, des del nostre punt de vista tècnic, pensem que en una situació d'emergència el que hem d'abordar és les necessitats d'aquells col·lectius més vulnerables, insisteixo, doncs, centres d'educació especial, infants en situacions de vulnerabilitat, que a més l'emergència les pot haver agreujat, com sabem, i doncs els fills, filles, els infants, persones treballadores que no poden fer teletreball, que són serveis essencials i que porten treballant doncs, en alguns casos durant tota l'emergència sanitària. A partir d'aquí doncs, hi ha unes necessitats del sistema educatiu, com els canvis de cicle, etcètera, doncs, que s'han d'abordar, però sempre amb aquesta idea d'una priorització d'aquelles necessitats i no pas d'una normalització en la situació que encara ens trobem, perquè aquest és important, aquest missatge de anem avançant però no estem encara en una situació de normalitat. Anem recuperant activitats perquè anem fent una bona evolució, però evidentment no estem en una situació de normalitat.
Per tant, si ho entes bé, Sergio, en el moment en què s'obri la possibilitat d'obrir escoles, si és que ho aconseguim abans de final de curs, en tot cas serà progressiu, que és possible que primer obrin centres especials, després que les escoles atenguin els col·lectius de més risc, però vaja, que immediatament mirem que, per exemple, a Tarragona i a les comarques de l'Ebre, doncs ja tots els alumnes puguin mirar d'entrar a la normalitat, això és inviable.
Per el que nosaltres entenem, quan dic nosaltres és un àmbit de tècnic de protecció civil, entenem fins al moment, això no seria l'escenari més probable, no seria l'escenari amb el qual nosaltres ens estem situant en aquests moments. I en tot cas, insistir, no?, apel·lar a aquesta necessitat de tractar amb aquestes incerteses abans de prendre decisions, escoltar molt bé els experts. Aquesta setmana sortia un informe de l'Organització Mundial de la Salut amb alguns apunts en relació a aquesta reobertura dels centres educatius, de prendre precaucions, de tenir unes certeses abans de fer-ho, de buscar aquestes solucions adaptades, i és cap a on hem de caminar, igual que estem caminant en altres sectors d'activitat, i evidentment nosaltres entenem, jo entenem des del primer dia, que això és una prioritat, el tema de l'atenció als infants, és el que s'està prioritzant en tots els plans de desconfinament que estem treballant doncs gairebé una cinquantena de plans de sectorials de desconfinament, i aquest és una prioritat conjuntament amb altres doncs, que són rellevants, oficines d'atenció al ciutadà, tot el tema d'atenció a violència de gènere, d'immigració, és a dir, tots aquests sectors que poden tenir un factor de vulnerabilitat són els que estem potenciant en l'estudi i en la definició de plans de desconfinament.
Val, no, anem per les fases. No et preguntaré per la fase 2, que a partir de demà ja s'aplica a Formentera i a unes poques illes de les Canàries, perquè encara trigarem una miqueta més a veure-ho, i els dubtes ja els contestarem potser la setmana que ve. Anem a la fase 1, també en vam parlar àmpliament la setmana passada, per tant, potser hi podem passar de puntetes. No sé si hi ha alguna de les coses que s'havien de resoldre que aquest BOE resol, perquè comentàvem la setmana passada les trobades familiars. Crec que sou de l'opinió que millor que si aquestes trobades no es facin a les cases, sinó que es facin o al carrer o en terrasses de bar, això és així?
Sí, bueno, més que terrasses o bars, el que considerem és que els espais tancats poden ser un espai de, que afavoreixi el contagi, i en tot cas aquestes trobades, insistir que s'han de fer, igual que fem l'esport, igual que anem als comerços, a una situació que no és la situació de normalitat, és a dir, que es permet aquesta activitat, però sempre es permet dins un context de situació d'emergència que encara es manté, per tant, fer-ho amb aquest context de, diguem-ne, de no normalitat encara. Els canvis en fase 1, a banda dels que hem comentat de comerç, jo destacaria doncs, el fet de que l'esport, que continua sent individual en el cas de professionals o federats, es pot fer a tota la regió sanitària.
Això també
es permet a la fase, aquesta fase 0 avançada.
És a dir, en bicicleta pots sortir del teu municipi i te'n vas uns quilòmetres més enllà per anar en bici, per exemple.
Això mateix, de forma individual. Continua sent de forma individual i, per exemple, el que comentàvem, això no vol dir doncs, que ara puguem anar tots a fer escalada, que hi ha moltíssima gent que ho està desitjant, doncs com ho farem normalment, en grups, etc. Continua sent una situació de, diguem-ne, de no normalitat, però anem avançant, no? anem fent aquestes petites passes. En fase 1, doncs, crec que el més destacable és això.
I bé, no, deixa'm apuntar-me una cosa sobre això de la fase 1, Sergio, perquè ahir ho comentàvem amb l'alcalde de Vilafranca, potser algú pot pensar que és molt, molt comarcal, però és un dubte raonable, perquè aquí tenim l'excepció, no? Tenim dues comarques, l'Alt Penedès, Vilafranca, i el Garraf, Sitges i Vilanova, que són de regió sanitària de fase 0, però que ells passen a fase 1. Llavors, tècnicament, se'ls diu les zones que passin a fase 1 podran moure's lliurement per tota la seva regió sanitària. El problema és que la regió sanitària, tant de Vilafranca com de Sitges o Vilanova, és Barcelona, que està en fase 0. Per tant, la meva pregunta és, ja la vaig fer a l'alcalde, i la lectura que en feu vosaltres des de Protecció Civil del que diu el BOE, perquè em sembla que no en parla gaire. La gent de Vilafranca, la gent de Vilanova, la gent de Sitges, que entrin en fase 1, poden sortir corrents o anar amb bicicleta fins a on? Quin és el seu límit?
Bé, no, vam escoltar l'entrevista, el debat amb l'alcalde i coincidim amb el criteri que va expressar de en principi considerem que és una unitat, aquesta unitat Garraf al Penedès, perquè és una unitat que conjuntament s'ha segregat de la regió sanitària Metro Sud, o que té un tractament especial conjuntament a fase 1. Per tant, entenem que quan parlem de mobilitat dins de la regió, parlem dels dos àmbits comarcals. Això estem acabant de reforçar jurídicament amb les consultes dels juristes. Va sortir el BOE ahir a les 8 de tarda, vam veure que no ens ho especifica. Fem aquesta interpretació provisional en aquests moments, ho acabarem de confirmar, però entenem que és d'aquesta forma. Val. De la mateixa forma que quan tota la regió estigui a fase 1, la mobilitat de l'Alt Penedès serà dins de tota la regió Metro Sud, Baix Llobregat, etcètera, etcètera. Per
correcte.
Tant, en principi fem aquesta lectura.
Val. Anem a aquesta fase 0 i mig. No sé si, a veure, dubtes raonables. Per simplificar la fase 0 i mig, per tota aquella gent de Barcelona, de l'Hospitalet, de Santa Coloma o de Sabadell Terrassa, etcètera, etcètera, de bona part del Maresme, Baix Llobregat, etcètera, que formen part d'aquesta regió sanitària metropolitana, aquesta fase 0 i mig seria una mena de fase 1 pel que fa al comerç, però una fase 0 pel que fa a les qüestions socials. És això?
Més o menys. És un intermedi. A mi m'agrada més dir fase 0 avançada, però 0 i mig, jo, quan parlem de fases, però bueno, aquesta fase 0 i mig o 0 avançada és el que fèiem fins ara, en el que hi havia per fase 0, més l'obertura de vetlles, tot el que és l'entitat de vetlles i sapelis com està a fase 1, actes i cerimònies de culte, és a dir, com a fase 1, l'obertura dels comerços, com hem dit abans, en les mateixes condicions que a fase 1, la recuperació dels serveis socials com a fase 1, l'obertura de museus i biblioteques com a fase 1, amb els mateixos condicionants, la possibilitat de que centres educatius universitaris obrin per fer les tasques de desinfecció i preparació pel desconfinament com a fase 1 o les tasques administratives imprescindibles, no vol dir represa activitat educativa, sinó començar s'autoritza a començar a preparar aquest desconfinament i tot l'esport professional o federat, com dèiem abans, doncs amb caràcter individual però dins de la regió. Són els canvis substancials que es produeixen. Per tenir clar què no es pot fer de lo que es pot fer a fase 1, és allò, què no pot fer la fase 0 avançada, que sí que pot fer la fase 1. No hi ha lliure circulació per la regió sanitària en fase 0 avançada, no pot haver-hi trobades de grups socials d'aquestes 10 persones, no hi ha obertura de terrasses, no hi ha la possibilitat de filmació i rodatges, que sí que es dona a fase 1, en espais, en localitzacions, etc. No hi ha l'obertura de locals i establiments d'actes culturals, que sí que es permet a fase 1, i no es pot anar a instal·lacions esportives ni a l'aire lliure ni tancades, que es permet a fase 1, amb cita prèvia, es permet a fase 1 individualment, i finalment ni obertura d'hotels i allotjaments turístics, ni turisme actiu i de natura. Per tant, és un... l'oci té un element molt restringit, que és aquest oci, diguem, de museus, biblioteques, que és el que es permet, i esport professional federat, però no tota la resta d'oci. I per tant, és aquest és una fase 0 que hem avançat una miqueta, no, mig punt, i que estem una mica millor, doncs, de cara a aquesta fase.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergio. Impecable, com sempre, les seves explicacions d'anàlisi del que arriba del BOE. Sergio Delgado, sotsdirector de Planificació de Protecció Civil, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.